la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui és un dia especial i no només perquè sigui l'últim dia d'escola. Avui és el dia R. La xarxa uneix ràdios locals de tot el país perquè expliquin com es treballa en situacions d'emergència. Avui a Girona hi tenim l'Eduard Llinàs. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
Molt bon dia des del Mercat de Lleó. Avui, doncs, amb aquest dia R on hi participen diferents ràdios, també Girona FM, que es troba, doncs, aquí davant el Mercat de Lleó. Ja tenim el seu director Oriol Mas aquí amb nosaltres. Oriol, quina programació oferireu avui dedicada a les ràdios en moments d'emergència, oi que sí?
Exacte, avui de 9 fins a 2:15, som una vintena de ràdios que participem en aquest programa, se sentirà moltes ràdios locals més, el que farem una programació que explicarem molts casos de com la ràdio local serveix per revisar la població, per alertar la població, per informar la població en casos de situacions d'emergència arran de l'apagada el 28 d'abril, la idea sorgeix d'allà, però també en molts altres casos que podrem sentir al llarg de la programació.
Doncs arreu del territori hi haurà programacions semblants a la que fa Girona FM, en aquest cas amb protagonistes, amb entrevistats i amb molt de contingut que podrem escoltar ja a partir d'ara mateix, de les 9 del matí.
Gràcies, Eduard. Bona jornada, bon dia.
Adéu, bon dia.
I en mobilitat, jornada complicada a les carreteres catalanes amb retencions a l'AP7, especialment entre Barberà del Vallès i Cerdanyola en sentit Girona i també a la C58 a Vacarisses per un accident. També destaca un accident a la 2 al Bruc amb un carril tallat i retencions. Altres vies afectades són la B10 i la B20 amb circulació lenta en diversos trams a les rondes de Barcelona com cada matí. I pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 15 minuts a causa d'una incidència d'un comboi de mercaderies ja retirat de les vies i també retards a hores d'ara les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. I els bombers han donat per control a l'incendi de Matollà declarat a Santa Coloma de Gramenet prop del monestir de Sant Jeroni ahir al vespre. El foc, iniciat a cap a 7:45, va mobilitzar 19 dotacions, 3 d'elles aèries, que es van retirar un cop perimetrat el flanc dret. A hores d'ara hi treballen encara 4 dotacions i també 3 equips de prevenció activa forestal. I 9 persones han mort ofegades a Catalunya aquest 2025, dues de les quals dins de la campanya d'estiu activada des del 15 de juny. L'última víctima és un jove de 20 anys a Cala Banys, al Lloret, en una zona sense vigilància. L'any passat hi va haver 17 ofegaments mortals en platges i 7 en piscines. Enguany, tot i no haver-hi morts encara en piscines, ja s'han registrat 6 ofegaments greus en infants. El govern demana sobretot extremar la prudència en espais de bany i mantenir una vigilància constant, especialment amb els més petits. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Avui divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
Bon dia. Arrenquem aquí i ara un programa especial de ràdio, o per dir-ho amb més precisió, un programa de ràdios, en plural. Perquè som una vintena d'emissores de proximitat, les que farem conjuntament el que podreu escoltar des d'ara i durant totes les hores d'aquest matí. Avui és el dia de l'any en què les ràdios municipals i locals, aplegades a la xarxa, ens marquem un objectiu comú: el de reivindicar-nos com a mitjans de proximitat i de servei a la comunitat. Avui és el dia R. R de ràdio, R de responsabilitat, R de resposta. Resposta, per exemple, per donar informació i servei a la ciutadania en situacions difícils, en contextos d'emergència o esdeveniments importants per a les nostres ciutats i pobles.
Us
saludem des de Vilafranca del Penedès, des de la taverna del Vinzeum, al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Espai ideal per maridar al llarg d'aquest matí amb els millors vins i escumosos la propera Revetlla de Sant Joan. Aquest és un dels múltiples punts de connexió en aquest especial de ràdio d'aquest matí. Us parla Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, una de les més de 20 emissores que us parlarem aquest matí des de tot el país, en el dia R. Un dia en el qual la ràdio de proximitat surt al carrer i es posa en valor. Però no estic sola, ni molt menys. En aquest matí de ràdio serem molts i moltes més. Saïd Esbai, de Girona FM. On sou aquest matí? En quin punt de la ciutat de Girona us heu instal·lat? Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Nosaltres hem muntat la nostra paradeta de ràdio al Mercat del Lleó de Girona, un punt neuràlgic de la ciutat, especialment un divendres com aquest. Des d'aquí conduirem també aquest dia R de les ràdios locals i us explicarem històries que diuen molt de la força del nostre mitjà, especialment quan es viuen situacions excepcionals en les quals la ciutadania necessita saber què passa i com ha d'actuar. La força de la ràdio, que es va demostrar, per exemple, aquí a Girona en un episodi viscut ara fa més de 40 anys, quan la ràdio va emetre una recreació dramatitzada d'un relat que ficcionava un imaginari trencament de la presa de Susqueda. Molta gent va escoltar la ràdio aquell dia, va pensar que allò que s'explicava era real i que es corria perill. D'aquí una estona parlarem aquí en directe amb l'autor d'aquell relat que va guanyar un premi i que també va ser causa d'un ensurt important per a molts gironins i moltes gironines.
El Dia R en directe, un programa col·lectiu de les ràdios locals. Una altra de les emissores que coordinaran tot aquest tràfic de veus i d'històries és 1A1 Lleida Ràdio. A la capital del Segrià, la conductora d'aquest Dia R és Judit Castellà. Judit, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Tot a punt aquí al nostre set, que estem instal·lats a la plaça de la Paeria, just al cor mateix de Lleida, en el que preveiem que, per desgràcia, serà un altre dia de calor molt intensa a la nostra ciutat i a les nostres terres.
Ens parlareu del temps des de Lleida, oi, Judit?
Doncs una mica sí. De fet, parlarem de les calorades d'estiu i del canvi climàtic que, entre d'altres coses, fa que els termòmetres s'enfilin a uns nivells que superen tota la sèrie històrica des que se'n tenen dades. Ens acompanyarà una experta. Serà la directora del Laboratori de Calorimetria de la Universitat de Lleida i explicarem com es gestionen les altíssimes temperatures de molts dies d'estiu aquí, a la capital del Segrià.
La calor és una de les característiques d'aquest dia que nosaltres hem batejat com el dia R, perquè som ja a l'estiu, encara que faltin unes hores perquè ens ho confirmi oficialment el calendari. Molt a prop també d'una revetlla de Sant Joan que, a més de donar-nos l'oportunitat de rebre l'estiu amb to de festa, ens obliga a estar amatents pel que fa a la prevenció. De prevenció i de gestió d'emergències en parlaran des de Tortosa. A la capital de les Terres de l'Ebre, tres emissores locals, adherides a la xarxa, s'han unit aquest matí per conduir juntes el Dia R. Són Ràdio Tortosa, La Plana Ràdio i Ràdio Delta. Saludem a les nostres companyes a Tortosa, Núria Mora i Tere Giné. Benvingudes.
Molt bon dia.
Molt bon dia i salutacions a totes les emissores que avui ens acompanyen.
Bon dia, Sílvia, i bon dia a la resta de companys i companyes de la xarxa. Nosaltres, aquí a Tortosa, també hem pensat que un bon lloc per ubicar-nos aquest matí és el Mercat Municipal.
Efectivament, som al Mercat de Tortosa, des d'on escoltarem a Paco Túnez Lorente, un home que ha dedicat més de 30 anys al voluntariat i ha estat present a escenaris de catàstrofes de mig món, coordinador d'emergències de Creu Roja a Catalunya i autor d'un llibre sobre autoprotecció en emergències i catàstrofes.
Però no tan sols parlarem de catàstrofes i emergències, sinó que també volem reservar una estona per assumptes més agradables. La cuinera Margaret Nofre, que a més dels fogons també és dona de ràdio perquè fa 15 anys que col·labora amb Ràdio Tortosa, ens parlarà de la tradició de menjar caragols precisament en la revetlla de Sant Joan.
Això és el Dia R de nord a sud i del sud al centre. A Granollers serà la companya Imma Juncà qui conduirà bona part d'aquesta gran mobilització de la ràdio local. Imma, bon dia.
Hola, molt bon dia des de Rocumbert, Fàbrica de les Arts, el cor de la creació artística i audiovisual de la capital del Vallès Oriental. Aquí tenim els estudis de Ràdio Granollers i des d'aquí també estarem aquest matí en el dia R explicant-vos històries molt diferents. Sobre la prevenció i les emergències, escoltarem el que ens expliqui Cinta Salvany, que és la tècnica de protecció civil de l'Ajuntament de Granollers. I des del punt de vista de la salut, el doctor Jordi Gimeno, director mèdic de la Mútua de Granollers, ens aportarà consells sobre com evitar cops de calor o com respondre-hi en cas que algú resulti afectat. I com que la ràdio és també imprescindible en grans esdeveniments, des d'aquí us explicarem el que d'aquí a pocs dies passarà a Granollers i a quatre municipis més del Vallès Oriental. Del 25 al 29 de juny, 7.000 jugadors i jugadores d'handbol d'arreu del món es donaran cita en la 25a edició de la Granollers Cup. Parlarem amb el màxim responsable d'aquest torneig, Pol Blanchard.
Estàs escoltant el Dia R.
Cinc emissores compartirem la presentació d'aquesta marató radiofònica que fem per segon any consecutiu i amb la qual volem posar de relleu que per cada emissora local que hi ha a qualsevol ciutat i poble hi ha un compromís de servei a la comunitat i d'informació a veïns i veïnes. I prop d'una vintena d'emissores més que també surten al carrer en aquest dia R i amb les quals connectarem al llarg de les properes hores. Fem ara un ràpid recorregut per les diferents veus, emissores i històries que ens acompanyaran des d'ara i fins a l'hora de dinar. Comencem al Vallès Oriental, des de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca. Guillem Soler, bon dia.
Molt bon dia. Des d'Ona Codinenca entrevistarem avui en Pau Ibars, que és el nostre tècnic i que va fer mans i mànigues el dia de l'apagada general del 28 d'abril perquè la ràdio tornés a funcionar i així vam poder mantenir informats els codinencs i les codinenques sobre què passava. Només us dic que amb un generador, un ordinador, una taula de so i dos micròfons, en Pau se les va arreglar per fer un programa especial d'emergència que va durar fins que va tornar la llum. Ah, i també, ara que queda poc per la revetlla de Sant Joan, la veterinària Tània Martín ens donarà quatre consells perquè els gossos no ho passin tan malament amb els petards. Fins ara.
Gràcies, fins ara. Una història semblant ens explicarà l'Eduard Virgili des de l'emissora municipal d'Altafulla, al Tarragonès. Bon dia, Eduard.
Bon dia. Des d'Altafulla Ràdio us explicarem que l'emissora va ser el mitjà de referència informativa durant l'apagada del 28 d'abril. Gràcies al seu emplaçament, a tocar de les dependències de la policia local, que tenien generador elèctric, es va poder tirar endavant una programació especial. Tant els responsables municipals com els agents van poder fer ús del mitjà per dirigir-se a la població. I fins i tot, els cotxes patrulla que disposaven de megafonia van recórrer els carrers del poble per explicar que l'FM de la ràdio es trobava en tot moment acostant l'última hora a la ciutadania.
No totes les ràdios locals van tenir la capacitat tècnica per poder funcionar el dia de l'apagada, però el que va passar aquell dia ha ajudat molt perquè es prengui consciència que cal garantir l'autosuficiència energètica de la ràdio local. D'això ens parlaran els companys de Ràdio L'Escala. Cristina Cantal, bon dia.
Bon dia. En aquest especial del dia R des de Ràdio L'Escala parlarem de la famosa apagada que va haver-hi el passat 28 d'abril i que ens va deixar molts incomunicats sense poder fer la nostra feina i amb aquesta impotència, però de tot se n'aprèn i per això doncs hem posat mans a l'obra perquè això no torni a passar. En parlarem àmpliament amb el director de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, Miquel Pagès, i després agafarem el cotxe i ens n'anirem cap a l'Estartit perquè el Festival Ítaca, amb aquests concerts grans de la prèvia de Sant Joan i també per la revetlla, està a punt ja de començar. En parlarem amb el seu codirector, Martí Aiguabella, que ens en donarà tots els detalls. Un festival que també porta concerts ja des del passat mes d'abril a diferents punts de l'Empordanet, pobles més petits que els hi dona molta vida que el Festival Ítaca passi per allà.
Som a les portes de la revetlla de Sant Joan. Això, per a molts habitants de tota la zona costanera de Catalunya, vol dir celebrar l'arribada de l'estiu a la platja. Sílvia Llamas, Ràdio Ciutat de Badalona, bon dia.
Bon dia, companys. Nosaltres estarem a la platja del Pont d'en Botifarreta, on hi ha instal·lada una de les 8 guinguetes que podeu trobar a Badalona. Des d'allà us explicarem com avança la temporada de platja pels guinguetaires després de 2 mesos en marxa. Amb ells parlarem també sobre com preparen la nit de Sant Joan, una de les més importants de l'any pel sector. Perquè aquí, a Badalona, centenars de persones celebren la revetlla a les nostres platges. Fins ara!
Fins ara, companya, la ràdio de proximitat es fa present i necessària en els grans esdeveniments culturals i socials. Aquests dies, la paraula que regna a la ciutat de Berga és patum. Avui és el dia de la patum infantil. A la capital del Berguedà es troba Josep Genescà, de Ràdio Puig-reig. Bon dia.
Bon dia. A les 9 del matí, la sortida i la passada de les comparses de la patum infantil amb la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. A les 11, la missa cantada per la Coral Caraltina i, a més, s'obsequiarà amb els tradicionals clavets i panellets i la patum infantil de lluïment. A les 12, premis del 34 concurs de dibuix infantil. I, a la tarda, la patum infantil completa amb la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Avui, la patum dels nens i nenes. La patum infantil de Berga.
A Berga, la patum infantil i els nens i nenes també seran protagonistes en la història de ràdio que ens explicaran des de Ràdio Rosselló, a la comarca del Segrià. Laura Alcalde i Maria Gateu, bon dia.
Bon dia, companyes i companys. Avui, des de Ràdio Rosselló, ens sumem a aquest dia R per insistir en la importància d'aquest mitjà, de la ràdio.
I per això hem fet un homenatge a la ràdio més tradicional fent una adaptació de la Guerra dels Mons amb unes veus molt joves que han explicat que una invasió alienígena amenaça Rosselló. Us ho explicaran les joves dansaires de la colla sardanista Purpurina.
Un clàssic que va espantar a mig món a l'altra banda de les zones hercianes, però que va posar de manifest la importància del mitjà i dels continguts radiofònics.
Esperem que us agradi.
20 de juny, el dia R, el dia també en què s'acaba el curs escolar. No hi faltarà el so d'una escola en aquest programa especial. Pili García, M1FM, bon dia.
Molt bon dia. Avui és el dia R, però també el darrer dia del curs escolar. I des d'amunt, vel viurem trepitjant el pati de l'escola La Creu de Torreferrera. I serem, quan faltin uns minuts per la una, en un centre que ens coneix molt bé, perquè hem compartit moltes complicitats també enguany, fent tallers i cursos d'educació mediàtica amb l'alumnat. Parlarem amb la directora, amb les famílies, però sobretot amb els alumnes de 6è, que es graduen avui i que diuen adeu a aquesta etapa escolar plena d'aprenentatges i vivències. Prepareu-vos per viure amb nosaltres els darrers minuts d'aquest curs en directe i des de l'escola. No hi falteu!
I com dèiem, en començar l'estiu, tota prevenció és poca quan parlem d'intentar evitar incendis forestals. Els companys del 9FM a la comarca d'Osona s'ubiquen aquest matí a la base d'una agrupació de defensa forestal. Sergi Vives, bon dia.
La paraula emergències, amb les altes temperatures d'aquests dies i a les portes de l'estiu, de seguida l'associem amb els incendis. Com tenim els boscos, s'ha fet tota la prevenció que faria falta. Volem saber quin és el detall de la situació dels boscos d'Osona i per això, a partir d'un quart d'una, serem a la seu de la Federació d'ADF d'Osona per parlar sobre prevenció d'incendis amb el seu gerent, Jaume Bartomeu.
De prevenció d'incendis, també, en aquest cas, a la Serra de Collserola, al voltant de la qual es concentra bona part de la població de Catalunya. Ens en parlaran des de Ràdio Sant Cugat. Bon dia.
Bon dia. Des de Sant Cugat parlarem amb Gabriel Mas Roig, tècnic municipal de Protecció Civil. I ho farem per saber com és la coordinació dels diferents cossos a l'hora de treballar en la prevenció i l'actuació en el cas que hi hagués un incendi a Collserola. Recordem que es tracta d'un parc natural de més de 8.000 hectàrees de bosc i vegetació mediterrània repartit per diferents termes municipals, entre ells Sant Cugat del Vallès. És un dels espais naturals més importants de l'àrea metropolitana de Barcelona i compta amb un gran nombre de rutes per a senderistes i ciclistes.
Parlar d'emergències és parlar de bombers, una de les figures més valorades per l'opinió pública tot arreu i en tots els temps. Ràdio Arenys, Arenys de Mar, se'n va aquest matí al parc de bombers local.
Des de Ràdio Arenys entrevistarem el qui ha estat cap de bombers del parc de bombers voluntaris d'Arenys de Mar, Carles Pérez, durant 25 anys i actualment bomber a la reserva. Ho farem des del parc de bombers d'Arenys de Mar per posar en valor tota la tasca preventiva que fan des d'aquest equipament amb la població. Des de conferències de seguretat, en prevenció d'incendis, en prevenció d'accidents a la llar, fins a tasques que també socials de, que cal tenir i com cal actuar en cas d'una emergència, com la que es va donar del dia de l'apagada, de finals del mes d'abril, o la que es pugui donar per una riarada, les històriques riarades d'Arenys de Mar, o davant d'un incendi. Això és el que farem en la nostra connexió del dia R.
El dia es remostra tots els accents i tots els focus d'interès de la ràdio de proximitat. Un de molt important són els equipaments on es fa activitat cultural i musical. Lluís Rodríguez, al Prat Ràdio, què ens explicareu vosaltres? Bon dia.
Bon dia. Al Prat de Llobregat marxarem fins a la CAPSA, un espai dedicat a l'aprenentatge, la pràctica i, a més, a les portes del seu 30è aniversari i també del Dia Internacional de la Música, que es commemora demà dissabte. Precisament la CAPSA i també l'Escola d'Arts en Viu han presentat aquest dijous, a motiu d'aquesta efemèride, una nova edició de El meu ritme, un videoclip que en aquest cas ha utilitzat la cançó de Cantares de Joan Manel Serrat.
Ja veieu que són moltes les veus i els punts de connexió d'aquest matí de ràdio, el dia R, a la vostra ràdio local. Ara mateix passen 20 minuts de les 9.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
La realitat de la ràdio local a Catalunya és singular, força diferent a la de la majoria de països europeus. Això té molt a veure, entre altres motius, amb el fort impuls de les ràdios municipals de finals dels anys 70 i principis dels 80 del segle passat. Tot ha canviat molt des d'aleshores, especialment en l'àmbit de la comunicació, però el sector de les ràdios de proximitat segueix sent molt potent a Catalunya. Només a la xarxa hi ha adherides unes 150 emissores locals, la majoria municipals, i n'hi ha encara més. Núria de José, consellera delegada de la Xal, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bon dia a tots els oients i en especial als de Vilafranca.
Gràcies. Quin és l'estat de salut ara mateix de la ràdio de proximitat a Catalunya?
Mira, tu fa un moment deies que és un fenomen singular, deies el de la ràdio local a Catalunya. Jo et diria que és únic, perquè de fet en lloc com a Catalunya hi ha el volum d'emissores municipals, no és comparable a la resta de comunitats autònomes i per suposat fora d'aquí els àmbits de cobertura hiperlocals no coincideixen gens amb el que aquí entenem com a ràdio local, específicament ràdio municipal, tant a Europa com a la resta del món. Quan parlem de ràdio local parlem d'àmbits de cobertura molt grans, que aquí doncs serien gairebé cobertures de tot un estat, no d'aquest hiperlocalisme que té la ràdio municipal. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar molt que després d'aquelles primeres emissions l'any 1979 estiguem com estem, amb tantíssimes ràdios en funcionament, amb tantíssimes, insisteixo, és un percentatge molt alt als municipis catalans que tenen ràdio, i a més amb una estabilitat, no? A vegades diem, ens falten recursos i és obvi que ens en falten molts, no? Però és veritat que també n'hi ha molts. Hi ha molts diners públics abocats a fer possible aquesta comunicació local a través de les ràdios municipals, i això ho hem de valorar. I si em permet, Sílvia, jo més que la diagnosi de com estem ara, jo estic convençudíssima que hi ha un futur espectacular. Ho he dit moltes vegades, però és que n'estic tan profundament convençuda. Estem en un moment de molta desinformació, estem en un moment que els ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats es troben enmig d'un mar enorme d'informació que no els fa destriar el que és el gra de la palla, i a més molta d'aquesta informació és tòxica, no? I llavors, qui m'explica què passa de veritat? Quina és la informació veraç en el meu poble i a la meva ciutat? Doncs és obvi, hi ha diversos mitjans locals, però el d'excel·lència, segur, són les ràdios locals, les ràdios municipals.
I tant, sempre. Ens hem referit a l'inici d'aquest programa a una experiència que tots tenim molt present, l'apagada general del 28 d'abril, que va evidenciar la força de la ràdio com a canal de comunicació imprescindible, sobretot quan no n'hi ha cap més. També escoltarem aquí alguns exemples concrets de municipis on el que va passar el dia de l'apagada ha fet reaccionar a responsables de ràdios municipals i ajuntaments per garantir que les emissores locals puguin funcionar sempre, passi el que passi. Creu que és un punt d'inflexió?
La ràdio local ha fet sempre aquest paper, i jo et diria que per part de moltes administracions i molts responsables polítics això s'ha tingut sempre molt en compte. Ara bé, és veritat que l'apagada el que va evidenciar d'una banda és que Cal tenir un transistor a casa, que és una tecnologia de fa molts anys però que segueix funcionant, però també ens va evidenciar aquelles coses en les que necessitem millorar. I una de les coses en les que necessitem millorar és en tenir la capacitat des dels estudis i des dels centres emissors de ràdio de poder seguir funcionant i, per tant, tenir els generadors, el que se'n diu popularment les burres, a punt perquè això sigui possible, no? I vam evidenciar que això no passava. Mira, jo crec que en aquest sentit sí que pot ser un punt d'inflexió de parar-nos, aturar-nos, veure que això potser ho hem de millorar i que això ho hem de tenir bé per poder donar un servei a la ciutadania quan cal. Si em permets una anècdota personal, jo l'any 2000, quan tothom estava molt preocupat per aquest efecte 2000, que s'havia d'acabar el món i de més, era directora d'una emissora de ràdio, i em vaig passar tota la nit de fi d'any celebrant el fi d'any amb un walkie-talkie de la policia. Perquè si hagués passat qualsevol cosa, tenia la instrucció d'anar-me'n corrents cap a la ràdio i començar a emetre per informar a la ciutadania, no? Poder fer allò en la nostra ràdio va fer que els mesos previs els ajuntaments ens instal·lessin, doncs, precisament això, no? Generadors. Per tant, aquests punts serveixen per revisar i per millorar.
Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local, moltes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts al Dia R.
Moltíssimes gràcies i feliç dia a tots.
I en el Dia R, que fem aquest divendres, també tenim espai per un petit joc. Al voltant de les coses i conceptes que vagin sorgint en aquest programa, jugarem a endevinar algunes paraules clau que podem dir que formen el núvol d'etiquetes que vindrien a resumir el que fem aquest matí a les ràdios locals. És el joc que ens proposa l'Albert Sabater des de Ràdio Tortera i que se'ns ha acudit anomenar l'Enigma R. Albert Sabater, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, sí, la ràdio sobretot és veu, però també és paraula, i us hem preparat uns enigmes al llarg d'aquest matí. Anirem entrant en diferents connexions i us proposarem, doncs, això. 5 enigmes. En principi tindrem 5 enigmes que seran 5 paraules que ens ajudaran a resoldre l'enigma final. Així que, si us sembla, començarem amb el primer dels enigmes. És una paraula de 6 lletres. Repeteixo, 6 lletres. I la pista és aquesta. Acció de treure algú d'una situació perillosa. Acció de treure algú d'una situació perillosa. Són 6 lletres. Aquesta és la primera, recordeu. En tindrem 5 i una pista final. Molta sort a tots. Recordeu, acció de treure algú d'una situació perillosa. 6 lletres.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Jonathan Marín. Un peix manta de l'espècie mobular en perill d'extinció ha quedat varat a la platja del Prat aquest dimecres al migdia, on va acabar morint. Es tracta d'un fenomen cada cop més habitual des del mes de maig, que s'han fet més d'una vintena d'assistències a Catalunya, al País Valencià, les Balears i Andalusia, però encara es desconeix a què es deu. Per això s'ha creat un grup de científics de les diferents comunitats on s'ha registrat. Escoltem el cap de comunicació del Centre de Recuperació d'Animals Marins del CRA.
Vale, perquè, com deia, mai s'havien enregistrat aquests tipus d'albiraments i d'encallaments, okay. I és necessari, doncs, agafar la major informació possible, doncs, per intentar estudiar què està passant i ajudar-los.
Des del Centre de Recuperació d'Animals Marins assenyalem com cal actuar si ens trobem amb un animal. El més important és no tocar-lo i posar-se en contacte amb les autoritats locals. Impulsar la cooperació i l'intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions que treballen per la sobirania alimentària i la inclusió dels col·lectius vulnerables. Aquest és l'objectiu del programa EU Food Security Hub de l'Associació Benestar i Desenvolupament ABD, que s'ha presentat avui al Centre Cívic de Sant Jordi Ribera Baixa. Un projecte finançat pel programa Erasmus Plus, que ha comptat amb la participació de diverses entitats europees al llarg de 2 anys i mig, i s'ha centrat en el desenvolupament d'itineraris formatius i professionals innovadors. Mònica Planes, la directora de l'àrea d'inclusió i pobresa del grup ABD.
Sobretot en persones que estan en una situació de més dificultats d'accés a l'alimentació, més dificultats econòmiques, socials, puguin també fer aquest link, no? Aquesta relació entre alimentar-nos saludablement i sosteniblement, no?
Durant la trobada s'han desenvolupat dues taules rodones amb experts i entitats com l'Associació d'Agricultura pel Territori del Prat del Llobregat i la Botiga Iniciativa, pretén que a partir de la qual va sorgir aquest projecte europeu. També s'hi ha presentat una guia europea amb directrius per ajudar els governs locals a adoptar nous enfocaments en les seves polítiques alimentàries. I pel que fan als esports, aquesta tarda tindrà lloc una exhibició de fi de curs de rítmica Corblau des de les 5 de la tarda fins a 2:15 del vespre. Demà les pistes Moisès Llopart acullen el Campionat de Catalunya d'Atletisme Individual i pel que fa també al Centre Municipal de Vela s'acollirà la cloenda de l'esport blau escolar entre 2:15 del matí fins a 1:00 del migdia. Aquesta és una activitat organitzada per la Federació Catalana i que és el tancament del curs d'un programa d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya. Més informació d'aquí una hora.
Són 9:45 del matí. Hem iniciat el dia R a les 9:03 des del Vinzeum de Vilafranca del Penedès i ara s'incorporen al programa els companys de Girona FM des del Mercat Municipal de la ciutat. Saïd Esbai, bon dia.
Bon dia i bona hora. Avui, vaja, des del Mercat del Lleó de Girona, nosaltres volíem desenterrar un capítol que teníem aquí a la ciutat, i és que l'any 1983, va haver-hi un capítol bastant semblant a la Guerra dels Mons, però a la gironina. Això de la mà de Miquel Fanyanàs, escriptor, també periodista, que en aquest sentit ens pot explicar molt bé el que va passar un dia de l'any 1983. Miquel Fanyanàs, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom.
Em sembla que la vas fer molt grossa, aquell dia.
Bé, si em permets, ho explico amb poca estona. Perquè és veritat, això de la Guerra dels Mons, perquè el presentàvem un llibre molt senzillet, dit, que se deia Susqueda i altres narracions. I el llibre, la narració Susqueda, plantejava la hipòtesi del trencament de la presa, l'aigua que baixa, el pànic que crea i el desastre que provoca. Molt bé. Aleshores, vàrem fer un llibret i per fer allò que ara se'n diu promoció, ens vàrem fer una entrevista a mi com a autor, però també vàrem venir gent vinculada al món del teatre que feien allò que se'n diu una lectura dramatitzada del text. Passa que els varen triar tan bé que varen provocar el gran bla. Perquè el tècnic de so també va dir, jo hi posaré efectes especials. Però a mesura que anaven llegint, se sentia una fressa d'aigua que baixava, i uns efectes especials. I la gent s'ho va creure, al cap d'una estona va parar, va dir, pareu, perquè la gent està trucant. Varen parar, varen dir, això forma part de la novel·la de Miquel Fanyanàs, Susqueda, que es presenta aquest Sant Jordi, etc etc. Bueno, tornem, em fan entrevista de mi, vaig parlant, i al cap d'una estona torna a parar el tècnic de so dient, escolta, és que la senteta està bloquejada, torneu-ho a dir, sisplau, torneu-ho a dir. Bé, ho tornem a dir i la tercera vegada ja va venir la policia.
Va venir la policia?
Sí, la Policia Nacional, encara no estaven desplegats els Mossos, eh? La Policia Nacional varen venir i van dir, què estan haciendo ustedes? I dic, miri, estem llegint els fragments d'aquesta novel·la que és de sobre el tractament de la presa Susqueda, i l'home, instruït, va dir, diu, hombre, com Orson Welles. Va dir, jo dic, sí, com Orson Welles, aquella de los mundos, diu, però a nivell local, eh? Li va dir, diu, vale, però paren, diu, perquè, esclar, ells tenen el d'allò allà al carrer Sant Pau, diu, no sabem com parar la gent que està pujant cap a dalt a Montjuïc. I, per tant, pareu. I, si veureu, van parar i d'allòs.
Miquel, l'any 1998 vau fer una recreació, perquè al final estem parlant d'altres temps, llavors no hi ha la versió original, però sí que nosaltres tenim una petita recreació que es va fer el 98 amb el motiu dels 65 anys de Ràdio Girona.
Necessitem també els efectius de la Creu Roja i tots els serveis dels hospitals. Vostès, Vinyals i Espinosa, podrien responsabilitzar que tots els centres assistencials evacuïn els malalts de forma ordenada. Jo, per la meva part, tindré cura de coordinar tots els efectius de la Guàrdia Urbana en les tasques d'evacuació i d'ajut a la Guàrdia Civil i Policia Nacional. No hay tiempo para nada más. El señor alcalde ha marcado un plan de actuación muy concreto y unas responsabilidades. Únicamente añadiría que deben enviarse más efectivos a la población de Sal para organizar allí la evacuación, que me supongo más difícil por ser en terreno llano.
Miquel, jo t'he de dir que la realitat supera la ficció i en aquest cas això és ficció, perquè la real em sembla que la clavava molt més.
Sí, val a dir que uns anys després, o sigui, el 2018, va sortir l'altra Susqueda. O sigui, va sortir un llibre meu que es deia Susqueda, crònica d'una catàstrofe. En realitat era, diguéssim, el mateix argument del trencament de la presa de Susqueda com a conseqüència d'una fallada sísmica, per entendre'ns, cosa que és bastant realista, perquè per allà hi ha una d'aquestes falles que va parar fins a Santa Coloma de Farners, etcètera, etcètera, i que de tant en tant hi ha hagut terratrèmols de poca intensitat, sortosament, i la novel·la planteja la hipòtesi de que, com a conseqüència d'un terratrèmol, doncs tot cau. I aleshores, el 2018, amb motiu del 50 aniversari de la cobertura d'aigua, que no es va arribar a inaugurar, el Franco no va inaugurar aquest pantano, no el va inaugurar perquè ja hi havia una certa polèmica a la ciutat, etc, i no va venir. Però, a motiu del 50 aniversari, jo vaig plantejar a l'editorial de fer-ne una edició, diguéssim, amb més actualitat, evidentment, més personatges, una mica més ben treballada. I van dir que endavant, i va sortir una novel·la que es deia Susqueda, crònica d'una catàstrofe, amb una portada espectacular que es veia a la catedral de Girona gairebé coberta d'aigua, i que va funcionar molt bé la novel·la també i va agradar molt.
A més, vaja, caire d'anècdota. Sembla recordar que, per exemple, al camp de futbol de Bescanó,
sí,
hi havia la gent reunida allà, fos per qualsevol esdeveniment o el que sigui, i que va entrar gent alertant del que estava, sí, sonant a Ràdio Girona.
Sí.
I van posar Ràdio Girona, i aquesta gent també, tothom corrent cap a Montjuïc o cap a...
Sí, 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 cap allà a Santa Bàrbara. La
cap a Santa Bàrbara?
Sí, sí, sí. Aquest és un tema important, perquè... Què va funcionar? Allà va funcionar el boca a boca i el telèfon. La gent es trucava o es cridaven els veïns, etc, etc, no? Avui suposo que funcionaria allò, el WhatsApp i els missatges i, bueno, els mòbils funcionaria per sort. Però llavors no hi havia sistemes d'alarma, no n'hi havia, com tampoc n'hi ha ara. És a dir, jo no me sona que a Girona hi hagi un sistema d'alarma a través del mòbil, cosa que estaria bé, fer com allò que s'ha trobat a faltar a València, per entendre'ns, o a altres llocs, doncs a Girona no hi és. Crec que els anglès varen fer alguna cosa, però que després no s'utilitza, perquè diuen que si posen les alarmes que estan previstes, després espanten a la gent. I, per tant, no es fan simulacres, tampoc. No s'han fet cap simulacre. Perquè diu que això espantaria la gent i, per tant, millor no fer-ho. Ara, en aquell moment va funcionar molt el boca a boca i el telèfon, i després la gent s'ho va començar a córrer com la pólvora. I després va començar a córrer amunt i... Jo estava molt acollonit, pensava, a veure què haurà passat. I l'endemà el diari, que sí que encara hi havia, evidentment, hi havia Los Sitios i el Punt, que feia poc que havia sortit, es veia la foto d'una persona que havia encastat el cotxe contra un arbre.
El fugint.
Però per sort no va passar res més.
Al final... Una vegada més, no? Com d'important també és la ràdio.
Home,
a vegades.
I per mi un gran èxit de ventes, esclar.
No, clar, per tu això va ser festa grossa, no? Vull dir, perquè clar, després d'això és quan va venir l'editorial de Barcelona i...
Sí, perquè després una editorial de Barcelona em va demanar de poder-la editar. Només Susqueda, no les altres narracions. I jo vaig dir que sí, després d'aquell li va funcionar molt bé, després ja em va demanar de fer-ne un altre, vaig fer un altre, i bueno, i ha anat, i fins ara.
En aquests temps de sobreinformació això seria impossible, no? Que tornés a passar.
No, a veure, que tornés a passar, que rebentés Susqueda, pot passar,
no,
eh?
No, dic que tornés a passar, per exemple, un capítol com el de Susqueda o la Guerra dels Mons, on la gent, escoltant la ràdio,
tornés...
Vull dir, això, en un moment de tanta sobreinformació seria impossible.
Sí, esclar, bueno, però és que... Esclar, també funciona molt els mòbils. O sigui, si passa alguna cosa, suposo que... Però, bueno, llavors funcionava amb els telèfons, eh? El telèfon fix es trucaven de casa a casa. I ara funcionaria més i millor amb els mòbils, però la gent... Però, vaja, vol més que no passi, eh?
Tot i... No, home, no, esperem
que no. Ara, també és veritat que, esclar, Susqueda se senta, i això ho explicava l'Arturo Rebollo, que va ser l'enginyer que va fer la presa de Susqueda, Això ho explica en un llibre que jo me'l vaig llegir, evidentment, per escriure la novel·la, que explica que varen tenir molts problemes i varen haver de fer injeccions de formigó, diguéssim, addicionals, amb unes perquè se'ls esllevissava i, a més, sabien que estava construïda la presa sobre una falla sísmica, però que els enginyers van dir, però ens sembla, nosaltres, que se varen anar a mirar, inclús varen anar a Itàlia i a altres llocs, i al final varen tirar endavant, però sempre hi havia aquest por de que hi un moment sísmic important provoqués l'esfrontament de la presa. Mm. Però no ha passat i no crec que passi. Esperem que nosaltres ho veiem.
Esperem que no. Miquel Fanyanàs, periodista, escriptor, moltíssimes gràcies per aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Minuts per 3 quarts de 10 del matí. Ja veiem que la ràdio pot informar i també pot fer que es dispari la imaginació dels oients fins a pensar que està passant el que només era una ficció, això sí, ben realitzada radiofònicament. Però la ràdio, especialment la ràdio local, té un paper molt important com a testimoni i transmissor de grans esdeveniments. És el que faran els propers dies Ràdio Granollers, amb la Granollers Cup, un torneig que reuneix ni més ni menys que uns 7.000 esportistes d'arreu del món, jugadors i jugadores d'handbol a la capital del Vallès Oriental. Maria Josep Pérez, Ràdio Granollers, bon dia.
Doncs sí, em trobo aquí amb Pol Blanchard, que és el responsable de la Granollers Cup aquí a Granollers. Més de 7.000 esportistes d'arreu del món es concentraran aquí a Granollers per celebrar aquesta gran efemèride, 25 anys de la Granollers Cup. Pol Blanchard, benvingut aquí a Ràdio Granollers.
Bona, què tal?
Escolta'm, aquest any la Granollers Cup celebra els 25 anys. Quants equips disputaran la 25a edició de la Granollers Cup i en quins municipis, a més de Granollers, es jugarà?
Doncs aquest any tenim la participació de 458 equips, que dels quals vindran de 21 països diferents, i com a novetat aquest any tenim la participació de Puerto Rico, que debuta en el nostre torneig. El torneig s'ha fet tan gran en aquests 25 anys que sense l'ajuda i la col·laboració d'altres municipis com és les Franqueses del Vallès, Canovelles, Montornès del Vallès i Cardedeu, doncs podem acollir tota aquesta participació.
458 equips i més de 7.000 participants. Aquest torneig s'ha consolidat com el més gran del sud d'Europa. Quants dels 458 equips participants són masculins i quants de femenins i de quines categories?
Doncs ara mateix tenim la participació de 253 equips masculins i 205 femenins. Això vol dir que és un 55-45% de cadascú, buscant això, que cada cop hi hagi una paritat entre gèneres.
I dels 21 equips, dels 21 països, què significa per vosaltres tenir aquesta dimensió internacional? Què aporta als joves esportistes? Què destacaries?
Doncs per nosaltres és molt feliços i un orgull de que Granollers es converteix en l'epicentre de l'handbol mundial durant una setmana i que molta gent pugui conèixer noves cultures i nova gent d'arreu del món.
El Granollers Cup aquest any ha fet un esforç molt important per ser un torneig més sostenible. Quines accions portareu a terme en aquest sentit?
Doncs el millor exemple que podem posar és que en el menjador evitarem tot l'ús de plàstic de les ampolles d'aigua i posarem màquines d'aigua on els participants podran gaudir i reomplir en tot moment de l'aigua perquè puguin menjar més còmodament.
Després de 25 anys, com t'imagines la Granollers Cup del futur?
Doncs el nostre objectiu és mirar a créixer ja cap a l'interior, cap a Granollers, per fer-la més gran, igual que fer un procés de digitalització del torneig i a partir d'aquí donar-li doncs molta més qualitat en els diferents àmbits que dona el torneig.
Els 7.000 esportistes que estaran per aquí a Granollers, com serà aquesta organització? Com ho teniu muntat? Com ho heu muntat?
Doncs disposem de 10 competicions diferents, que serien les categories des de la més petitona, que són nens i nenes de 11 a 12 anys, fins a la categoria júnior, que són sub-21, i organitzem més de 1.400 partits en 4 dies de competició, fins a arribar al diumenge, que és la potència final, que durant el Palau d'Esports es donarà a les finals, tant les dues les dues finals juniors es duran en directe per la xarxa, com les de més per streaming, podrem tots gaudir del millor espectacle de handbol europeu.
O sigui que es podran veure per BOTV, es podran veure per la xarxa, sobretot per la xarxa, es podran veure en directe.
Sí.
En directe, en diferents categories, les diferents
categories. Les dues categories júniors podem veure per la xarxa i les 10 finals les podem veure totes per streaming per BOTV.
Mm. I el que et preguntava és molt complicat això de distribuir 7.000 esportistes i concentrats en 4 dies?
Al final és un esforç de logística molt gran. Tant la ciutat com a la comarca ens ajuda i dona totes les instal·lacions, totes les escoles, que s'hi donen hotels per poder acollir tota aquesta gent, i remarcar sobretot la tasca dels voluntaris, que sense tota aquesta gent que col·labora amb nosaltres no podíem rebre tota aquesta gent.
Molt bé. Doncs recordem que diumenge 29 de juny, que és el dia reservat per les finals, i que els que puguin anar a veure-les, doncs, en directe, genial, però els que no ho poden veure per la xarxa de televisions locals, que les retransmetrà aquestes finals. I bé, només queda felicitar als responsables d'aquesta organització fantàstica i donar les gràcies a Pol Blanchard per acompanyar-nos. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i esteu convidats a venir a Granollers a veure d'aquest espectacle tan gran que és per nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
El dia R.
I seguim ara novament des del Mercat del Lleó de Girona. Esdeveniment i tradició és el que des d'ahir, dijous de Corpus, celebren a Berga amb la Patum. Avui divendres els protagonistes són els infants. La Patum és una festa que vetlla per la continuïtat i pel relleu generacional, i per això també la Patum infantil és important. Justament és avui, per això el nostre company Josep Genescà, de Ràdio Puig-reig, és a la capital del Berguedà. Bon dia, Josep.
I hola, bon dia de nou. Doncs sí, des d'aquí, des de la capital del Berguedà. A punt, estem ja de començar aquesta Patum de lluïment. Avui, un dia, com us explicàvem, primer, doncs, dedicat als nens. Aquesta Patum infantil, que en Joan Rafart, doncs, va ser el pioner, però el seu net, el Teti Montaner, avui és qui lidera aquest projecte. Un projecte que passa també per moltes coses. Passa per la samarreta. Aquesta samarreta, doncs, que aquest any diu Patum. I estem a Teti Montaner. Teti, Patum, què és aquesta samarreta?
Bé, bueno, primer de tot, és això, és un honor haver fet aquesta samarreta aquest any, haver-la pogut dissenyar, i res, significa això, pues, el tabal anunciador de la Patum, que a més dona nom a la nostra festa, que a més anuncia totes les Patums, inclosa aquesta que estem avui.
Les Patums que avui també commemorem, i és que la Patum infantil aquest any també està d'enhorabona. Per què? Perquè té rèplica de nans. Explica'ns què veurem avui en aquesta Patum de lluïment.
Avui més Patum de lluïment que mai, perquè estrenem directament els nous caps de la Patum infantil. Són uns caps que, utilitzant noves tecnologies, que era mitjançant l'escàner 3D dels nans originals de la Patum gran, doncs vam fer una reproducció en petit, i això vol dir que a partir d'aquí va treballar un artesà, un magnífic artesà, que és el Pau Reig de Solsona, que és un artesà boníssim i que va fer una feina molt maca, primer fent els mètodes tradicionals i segon pintant-ho directament allà. La Maria Àngels de Berga Busquets és la que s'ha encarregat de fer tota la part dels barrets, i l'Esteve, que també és un planxista que tenim aquí, ha fet les ulleres del nano nou de la vella, i després el Joan Massaners ha fet la part interior de tot el que serien els coixins i la part perquè sigui més portable. O sigui que tenim uns superartesans aquí, i hem aprofitat l'ocasió, que era aquesta. Tenien problemes estructurals els nans, per això ho vam fer, perquè no anava molt bé de portar, i ara sí que realment hi ha hagut un canvi.
Un canvi que també es veurà, doncs, amb els vestits dels gegants. Els gegants també lluiran nova vestimenta.
Doncs sí, estem d'estrena avui total. Hi ha Àngels Busquets, que és l'artesana que ho ha fet, i amb un disseny de Jordi Rafart, que hi era el de Patum Gran. O sigui, ens assemblem en tots els aspectes i volem fer un 360. Evidentment, no es tracta de canviar totes les comparses, de no canviar tots el que serien tots els nans, o, per exemple, que hi ha els vells i hi ha els nous. I hi ha la gent i es pregunta, què passarà amb els vells? Bueno, pues ho intentarem per aquí un temps, però la resta de Patum es quedarà com està, que dic, són peces originals magnífiques.
On es guarden? On es guarden, doncs, aquestes peces que retiren, no?
Bueno, ara les tenim guardades en un taller a l'espera de tenir un local propi on poder-les exposar i poder fer una mica de pedagogia i poder explicar quina és la nostra història, la història del Patum infantil, que amb la història, pues, ja portem 62 anys.
62 anys de Patum infantil, que això vol dir molt. I vol dir molt perquè ha passat molts i molts i molts nens. Avui ja els nens ja només neixen i ja somien la Patum, no?
Totalment. Tenim una sort molt gran aquí de que hi hagi molts nens que sentin la Patum d'aquesta manera, que estiguin amb la Patum des del naixement pròpiament. És molta sort. Això és tenir un planter i un viver que el que fa, com diria mossèn Armengou, és garanteix la continuïtat de la festa.
Després d'omplir la plaça, es farà l'entrega de premis d'aquest 34 concurs de dibuix infantil. I a la tarda tindrem la Patum infantil completa. Sergi, alguna cosa més?
No, animar tothom que vingui avui a la tarda. Serà, com sempre, una superfesta. I que hi haurà, com sempre, aquestes novetats i poder-les veure a la plaça és un moment molt especial. I segona, els nens ho fan perfecte, i és un lloc molt bonic per veure què és la Patum pròpiament, què són els passos, com s'interactua, vull dir, tant si sou de Berga com de comarca, ja heu vingut alguna vegada, com és la primera vegada, doncs és un bon dia per venir, és un bon dia per gaudir de la festa, i sobretot, els pares, manteniu-vos una mica més separats i deixeu que els nens siguin els protagonistes, perquè tot això està muntat per ells.
També aquest dissabte serà protagonista de la Patum, amb la passada, amb els títols de Patumaire i moltes coses més, però sobretot per disfrutar una Patum un any més aquí a la capital del Berguedà per tot Catalunya.
Estàs escoltant El Dia R.
El que ens explicaran tot seguit és de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. És una de les experiències del 28 d'abril, el dia de la famosa apagada, viscuda des d'una ràdio municipal que no es va resistir a quedar en silenci. Guillem Soler, Ona Codinenca, bon dia de nou.
Molt bon dia. Doncs sí, en la malauradament històrica apagada general del 28 d'abril, les ràdios eren de les poques coses que funcionaven i gràcies a elles moltíssima gent va poder assabentar-se del que estava passant, però la realitat és que aquestes emissores no anaven soles, sinó que darrere hi havia gent que les feien funcionar. A Ona Codinenca, la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, en Pau Ibars, el tècnic, va ser clau per poder engegar un programa especial de més de 8 hores que va tenir informada a tota la població des de mitja tarda, i avui el tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Pau.
Bon dia.
M'agradaria seguir una mica l'ordre cronològic. On et va enxampar, tu, al moment de l'apagada?
Mira, a mi em va enxampar, curiosament, doncs, anant a connectar el meu vehicle elèctric al carregador municipal, diguem-ne, del poble.
Quan t'assabentes que no és una cosa local, sinó que és a nivell de tot Espanya, fins i tot que va implicar més països, i veus això, que només funcionen les ràdios, a tu se t'activa la bombeta, diguem, d'Ona Codinenca i dius, hem de fer alguna cosa?
Sí, jo vaig saber-ho bastant ràpid perquè el punt de càrrega aquest de vehicles està molt a prop de l'Ajuntament, i al passar per davant ja vaig veure que els comerços del carrer principal comercial del poble no tenien llum, però sí que hi havia wifi a l'Ajuntament, que arriba fins ben just davant del carrer. I això ens va permetre, doncs, entendre ràpidament i donar les primeres informacions a la ciutadania que es congregava allà davant, diguem-ne, de que era una cosa bastant general. I a la que vaig veure que era una cosa de nivell espanyol, vaig dir, això trigarà a tornar, no serà ràpid, per tant, anem a reaccionar, no? La primera reacció va ser anar a casa meva. Jo tinc dues emissores ràdio d'aquestes, com de ràdio aficionat, perquè ens entenguem, i agafar els carregadors, agafar les emissores i anar a l'Ajuntament per si eren d'utilitat les emissores, i per coordinar-nos amb l'alcalde i amb qui hi hagués allà, per tal de començar a gestionar l'emergència, diguem-ne.
I després, pel que fa més al tema de la ràdio d'Ona Codinenca, com t'arribes a comunicar amb la Gemma Permanyer i el Ton Falqués, que són la directora i el sotsdirector de la ràdio, per coordinar-vos entre vosaltres i veure com a ràdio municipal com actuar davant d'aquesta situació?
Doncs el Ton també l'inició estava a Santori, vaig dir fora, però aquells dies estava aquí i va anar també a l'Ajuntament perquè les comissions eren per reduir allà fora, no sabíem qui la major que incubada. La Gemma, per sort, també a la mitja van tenir també una primera generadors, i llavors amb ella sí que vam poder estar en contacte mentre jo tenia wifi, i després vam establir un canal via ràdio entre la cap de premsa de l'Ajuntament i jo, que vaig anar als estudis a intentar reactivar el subministrament elèctric a través d'un generador que ens portava la brigada de l'Ajuntament. Aquest primer pas no va anar massa bé, perquè allà, bueno, com que ens hi ha passat mai, doncs no està tot previst, diguem-ne, o molt a punt perquè es pugui fer així, i doncs directament vam dir, doncs anem cap al centre emissor, ens emportem una taula de so, dos micros, un ordinador, i ens donem corrent a l'emissor, a l'antena FM, i a partir d'allà doncs comencem a treballar.
Anava a demanar això, no? Que a part de la llum, que era l'element que faltava en aquell dia, quin és, tu com a tècnic, el material essencial que necessita una ràdio, una emissora per funcionar?
Bé, nosaltres vam muntar una ràdio de mínims, diguem-ne. Al final, mentre tinguis una taula de so, una mescladora, un micro i un cable que et connecti amb l'emissor, diguem-ne que amb això seria la simplicitat més simple que si tens llum aquí, doncs almenys pots tenir un locutor explicant les coses, no? Després hem, evidentment, amb el poc internet que teníem, doncs sí que a través de la cap de premsa de l'Ajuntament doncs ens arribaven notes de veu de l'alcalde actualitzant la informació cada dues hores, amb l'estat de què s'estava fent, amb què s'estava treballant, amb quins passos s'anaven fent com a corporació per respondre a aquesta emergència, i per sort doncs, al cap de no sé quantes hores va ser, a les 6 de la tarda, 6 i mitja, ja va tornar el subministrament, i llavors vam tornar cap als estudis a fer un programa especial informatiu en directe, més llarg del normal, però ja des de la comoditat, entre cometes, dels nostres estudis.
Estem parlant d'això, no? Que jo també ho puc dir de primera mà perquè vaig acompanyar-te en aquest dia com tu com a part tècnica, jo més com a part periodística, i el desafiament podem dir que encara va ser més gros perquè quan vam passar d'aquí dels estudis d'Ona Codinenca fins on hi havia l'emissora, hem de dir que és l'edifici antic de l'Ajuntament i que és un edifici en obres, no? Tu, completament, que fins i tot vam haver de pujar 4 o 5 pisos a peu, i a sobre això, no? L'edifici que està completament en obres, i jo encara la veritat és que trec una mica de pols de la motxilla perquè va ser tot plegat així una mica estrambòtic, no?
Sí, sí, l'entorn no era el millor, diguem-ne, però bueno, en situacions com aquestes el que era prioritari, diguem-ne, era poder obrir el canal d'informació, evidentment sense emetre per internet perquè estàvem en el centre emissor, però almenys que la gent que tingués un transistor pogués posar el 17.2 i escoltar les informacions que al final amb una altra ràdio que nosaltres teníem per punxar ràdios nacionals doncs ens servia per anar intercalant, no? Entre informació nacional i informació local. Nosaltres volíem posar molt en valor la informació local, però al final en una emergència d'àmbit nacional tampoc tens tanta informació a nivell de Sant Feliu i la vas generant durant les hores, no? I doncs sí que a la tarda ho vam poder transmetre molt bé amb la 59 especial, però durant el dia, diguem-ne, doncs que mentre no entra àudio d'un i àudio de l'altre i de l'alcalde i d'algú que ens la gent mateixa ens va també enviar una mica d'informació de com ho estava vivint ella des de BOTV, llavors entre una cosa i l'altra doncs vam anar farcint un programa especial, però sí, evidentment l'entorn era bastant precari, a més això, amb un edifici que no acompanyava.
I amb una frase, Pau, amb què et quedaries de tot aquest dia? És a dir, com a tècnic, quin coneixement em vas treure? Això, amb una frase, per acabar.
Bueno, que hi ha molta feina a fer perquè no estem a punt per una catàstrofe així, malauradament. Doncs almenys a les ràdios locals.
Doncs,
vam fer-ho sí. I ens en vam sortir, però cal seguir treballant per estar més a punt i ser més resilients en aquestes coses.
Doncs Pau Ibars, tècnic d'Ona Codinenca, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí per explicar-nos tot aquest periple que vam viure aquest dia i enhorabona per tot el que vau fer el dia de l'apagada.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Bon programa.
I amb aquesta història gairebé heroica dels nostres companys d'Ona Codinenca hem completat ja la primera hora de programa.
La primera hora del dia R, que tot just acabem de començar. Després de les notícies de les 10, tornarem amb més històries i no oblidarem que s'acosta tampoc la revetlla de Sant Joan. I crec que des de Vilafranca esteu en disposició de fer-nos bons suggeriments.
I tant, serà el moment d'escoltar una veu experta que ens proposarà vins i escumosos per la revetlla. Fins ara!
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat normalitzada ja en la P7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola en sentit Girona i també encara retencions a la C58 a Vacarisses per un accident. També normalitzada hores d'ara la 2 al Bruc, que ha estat afectada també per la sortida de via d'un vehicle. Altres vies afectades són, com més habitual, la B10 i la B20 amb circulació lenta en diversos trams a les rondes de Barcelona. I pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de mínim 15 minuts a causa d'una avaria d'un comboi de mercaderies que ja ha estat retirat i també retards a hores d'ara les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17. I els Mossos d'Esquadra han resolt la mort violenta d'un home desaparegut a Reus ara fa 20 anys, just 3 mesos abans que el cas prescrigués. Han detingut una dona com a presumpta autora del crim i han identificat un segon implicat ja mort el 2022. La investigació s'ha fet conjuntament amb la Policia Nacional. I els bombers han donat per controlar